6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els consellers destituïts per l'article 155 i que són a la presó, i també Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, declararan al Tribunal Suprem divendres a 9:45 del matí. El magistrat Pablo Llarena els podria deixar en llibertat, de manera que podrien participar en la campanya electoral. D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha avalat per unanimitat la reforma del reglament del Parlament català que permet aprovar lleis per la via exprés. El Tribunal argumenta que aquesta tramitació per lectura única no exclou la presentació d'esmenes, com havia explicat la mateixa Cambra Catalana en les seves al·legacions. La reforma, aprovada per Junts pel Sí i la CUP, ja va ser utilitzada al setembre, recordem-ho, per aprovar les lleis de referèndum i transitorietat. I Carles Puigdemont ha entrat de ple en la polèmica per la decisió del govern espanyol d'executar la sentència judicial que ordena retornar les 44 obres d'art provinents del monestir de Sixena, a l'Aragó. El president destituït pel govern espanyol ha acusat el PSC d'haver permès aquesta aplicació i de ser còmplice en el que ha qualificat de l'espoli cultural de Catalunya. Recordem que la Junta Electoral de Barcelona ha prohibit a l'Ajuntament il·luminar de color groc les fonts i els edificis públics de la ciutat. D'aquesta manera, l'ENS resol a favor d'un recurs que havien presentat el PP i Ciutadans. El consistori argumenta que era una acció simbòlica de solidaritat amb membres del govern de Puigdemont i els presidents d'Òmnium i l'ANC empresonats. A Andalusia, fins a 20 ferits, un d'ells greu és el balanç d'un descarrilament de tren de mitja distància que feia el trajecte de Màlaga a Sevilla al seu pas per la localitat d'Araal. L'accident ha estat provocat, segons fonts d'Adif, per la pluja. La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha demanat explicacions al govern espanyol per aquest accident i per les condicions del sinistre. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. En uns moments, el mirador de l'actualitat, dedicat, amb motiu de la celebració demà de la Jornada Ciutats per la Vida contra la Pena de Mort, a la situació de la pena capital al món. Abans, el comentari, el pensament del dia, amb l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps.
El lema de la segona setmana de la Bíblia és encertat. La paraula de Déu és viva i eficaç. Certament, la Bíblia són paraules vives. Cada lectura bíblica és com escoltar les veritats de la vida a cau d'orella. Tot seguit, aquestes paraules se'n van al cor, il·luminant el que som, el que fem i el que sentim. La lectura diària dels textos bíblics, per més que llegim textos coneguts, ens semblen sempre diferents. Efectivament, ho són perquè som nosaltres els que segurament hem canviat al viure una realitat que és canviant. Per això té tot el sentit afirmar que la Bíblia són paraules vives. La paraula de Déu és viva. És del tot recomanable dedicar una estona al dia a llegir la paraula de Déu i meditar-la. Cadascú pot tenir el seu mètode per apropar-se diàriament a la paraula de Déu. Jo proposo practicar la lectio divina, tal com forma part de l'espiritualitat benedictina. Primer, llegir un text, qualsevol, el primer que surti a l'obrir la Bíblia, i preguntar-se què explica aquest text, què passa en el relat. Després, meditar, què em diu Déu en el text. Tot seguit, pregar, quin diàleg puc fer amb Déu sobre aquest text. I finalment, contemplar, què puc fer jo en la meva vida a partir de tot l'anterior? Petit exercici que ens ajudarà, ben segur, a tenir una intensa vida espiritual. És així com la paraula de Déu és viva i eficaç.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua.
Aquest dijous a les 10 del vespre, Ràdio Estel retrà homenatge a una de les grans veus de la música del nostre país. Especial 20 anys de la mort de Gaietà Renom. Un repàs a la vida i la carrera de l'il·lustre cantant de l'Orfeo Català. Dijous a les 10 del vespre, especial Gaietà Renom a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'abolició total de la pena de mort al món és encara una assignatura pendent. La Coalició Mundial contra la Pena de Mort organitza cada any des del 2002 i cada 30 de novembre, la jornada Ciutats per la Vida contra la Pena Capital, amb l'encesa simultània de monuments a centenars de ciutats de tot el planeta. La comunitat de Sant Egidi i Amnistia Internacional, entre altres col·lectius, formen part de la iniciativa i de la campanya anual. Parlem de la lluita contra un càstig irreversible, una història de dècades basada en la idea que la Unió fa la força, com s'està demostrant, tot i que queda molta feina per fer. La Xina i els Estats Units són alguns dels països on s'apliquen més execucions arreu del món, però n'hi ha molts altres i estem parlant de centenars de persones que moren per aquest càstig que, com dèiem, no té retorn. I avui us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, veieu viable a mig termini l'abolició de la pena de mort a tot el món? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, s'està fent una gran feina que donarà fruit. La segona, no, hi ha encara massa autoritarisme i poc sentit de la justícia. I la tercera, no, però en aquest cas perquè la pena capital pot estar justificada en casos excepcionals. Nosaltres, com a mitjà de comunicació, compromès també, ho hem de dir així, amb el catecisme de l'Església Catòlica, en el qual el Papa Francesc va introduir fa poques setmanes una esmena que considera absolutament contrària a l'Evangeli la pena de mort. Nosaltres ens fem nostra la lluita contra la pena de mort, però un 6% dels que esteu votant, que són molt poquets en aquesta enquesta que no té valor científic, esteu dient que podria estar justificada en casos excepcionals, però el 63% sou des de la posició a favor de l'abolició d'aquest càstig, esteu dient que encara hi ha massa autoritarisme i poc sentit de la justícia, 63%. El 31% dieu que sí, que es pot abolir a mig termini perquè s'està fent una gran feina. En parlem en qualsevol cas i comentem com està ara mateix la pena de mort i la seva reducció al món. Ens acompanyen Dani Vilaró, que és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Bona tarda, sempre un plaer tenir-lo amb nosaltres. Benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Com va tot?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per la seva presència. Recordem que Dani Vilaró, periodista, havia treballat fa anys aquí a casa nostra i sempre és un gust també saludar-lo.
Per mi també tornar-hi.
Benvingut a casa, podem dir, com sempre. També ens acompanya Xavier Vidal, que és el responsable de Migracions i Refugiats a la Comunitat de Santa Gisella presidi a Catalunya, entre altres coses. Senyor Xavier Vidal, bona tarda.
Bona tarda, també.
I ens acompanya Arcadi Oliveres, que és un referent en la lluita activa per la justícia i la pau, expresident de Justícia i Pau a Barcelona i economista, professor emèrit de l'Autònoma. Senyor Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, com està ara mateix la pena de mort al món i el que és la lluita contra aquest càstig? Hem esmentat els Estats Units, però també just dir que és on més s'està reduint, potser, dels països on s'aplica. També s'ha de ser justos en el diagnòstic de la realitat.
Sí, sí, és veritat que els Estats Units sempre han format part en els últims anys d'aquest top 5, no?, de principals països executors, però en els últims anys han anat reduint força les execucions i ara ja no està entre els 5 principals països executors, no? Tot i així, pel pes que té els Estats Units en el món i per les seves característiques, doncs encara és molt preocupant, no, que un país com els Estats Units estigui en aquest rànquing, no? És cert que redueix la pena de mort, és cert que jo crec que el debat sobre la conveniència o no d'aplicar la pena de mort als Estats Units ja és un debat viu, és un debat que es porta a la política, és un debat social, és un debat que forma part de la societat, que es planteja molts cops en conceptes que Amnistia no compartiríem gaire, no?, com de rendibilitat o de si serveix o no serveix, però jo crec que tot suma, no?, al final per tal de sumar doncs, adeptes o persones que volen eliminar la pena de mort. Sempre ja cada any hi ha algun estat que se suma a l'abolició dels Estats Units, no? I ara aproximadament és un terç. Aproximadament, no sé si són ara 18 o 19 estats, d'un total de 52, que ja són totalment abolicionistes. Però l'estat federal encara manté la pena de mort, eh? Encara ho té com a una opció.
I a part de la Xina i els Estats Units, els 5 primers, on no hi ha ara els Estats Units, quins són?
Sí, a la Xina no ho podem saber, però ens temem que és el principal executor del món i que segurament executa més persones que tota la resta de països. La resta que completarien aquest rànquing serien l'Iran, Aràbia Saudita, l'Iraq i el Pakistan. Aquests quatre països concentren gairebé el 87-90% de les execucions. Per això diem que són pocs, però són irreductibles, no? Sempre surten aquests països, concentren el màxim d'execucions, però una dada jo crec que important és dir que cada any estem parlant aproximadament d'uns 20-25 països amunt avall que executen, no? D'un total de 200 països o 195 països que hi ha al món, perquè tinguem també la dimensió que és un problema gros de la humanitat, evidentment, però que és un problema molt, molt localitzat en una sèrie de països que són els que executen.
Les dades bàsiques, 3.117 persones executades, condemnades a mort en 55 països l'any 2016. És algunes,
sí,
de les dades.
És un mínim. No, és impossible saber la dada exacta, perquè hi ha molts països que encara mantenen la pena de mort com un secret i no proporcionen dades oficials, però aquelles que podem reportar o que podem saber a través de la premsa o d'informadors, doncs fem aquest número, no? Però segurament són moltes més.
Més valoracions sobre l'estat de la pena de mort i la seva abolició al món. Recordem que la comunitat de Sant Egidi, ja des del jubileu de l'any 2000, començava a impulsar campanyes. Una va ser l'ajornament, no, diguéssim, no recordo el nom que tenia, no? La moratòria, exacte, de les penes dictades, que era com un principi del final, no, d'aquest càstig.
Bé, perquè una miqueta, suposo, amb els règims jurídics de cada país, doncs potser no és immediat, no, l'abolició, i doncs el proposar una moratòria sempre és, diguem, fer un primer pas, doncs perquè doncs, hi ha d'haver-hi tot un període de reflexió, de pensar-hi, després un tema que en la societat ha d'anar creixent, que penso que això, diguem, potser ara amb el discurs que ara feia el Dani, doncs sí, són països que ens queden llunyans, però alhora també necessitem a les nostres societats, a les nostres ciutats també, una miqueta, doncs, una certa sensibilització, no? Per exemple, no, nosaltres fa poc hem tingut aquest atemptat a les Rambles, diguem, de fa un parell de mesos. Poden sorgir també sentiments de por que puguin comportar altra vegada tornar a repensar en moments com per què no retornem a una pena d'aquest estil o de poder tornar-la a introduir. Parlo al nostre país, com parlo a Europa, com podríem parlar d'altres llocs on hi han hagut els atemptats, no?
Llocs com Egipte, castigat divendres passat per un terrible atemptat on van morir més de 300 persones i on el mateix president va dir que proclamava la revenja contra aquests autors i n'ha matat uns quants després d'aquell crim.
Clar, nosaltres pensem que el dir doncs, ciutats per la vida vol dir doncs, ciutats que estan, no sabem com diu el nom, per la vida, no? Quan a la mort i apliquem una altra mort, a més programada, sabuda, amb intencionalitat...
Irreversible, com dèiem. Sí.
Irreversible, o el mateix que tu ara explicaves, doncs també això comporta que la violència comporta més violència. Per tant, diguem, estem aplicant un càstig per penar un càstig que ha estat tan greu que al final el que estem fent és tornant més violentes a les nostres societats. Per tant, potser la resposta no és aquesta. Potser la resposta hem de capgirar i dir, potser hem d'anar més cap a la banda del perdó, una rehabilitació justa, o sigui, quan parlem de justícia, doncs la rehabilitació, que sigui una rehabilitació justa, que hi hagi lloc al perdó, en el qual, a partir d'aquí, podem establir un diàleg també amb aquell que ha comès un delicte. No estem parlant de dir, aquí no ha passat res, evidentment, però hem d'entrar en un diàleg també amb qui l'ha perpetrat, amb qui ha estat al voltant de les víctimes, perquè això pugui donar, diguem, una curació, una sanació també d'aquell fet i, en el fons, de la societat, també.
Senyor Arcadi Oliveres, vostè ja porta molts anys amb aquesta i altres causes. Què podem dir del moment actual?
M'agrada dir-ho, encerteu, perquè la vida, afortunadament, he pogut seure moltes vegades darrere una taula i donar una conferència, però sempre recordaré que la primera que vaig donar va ser l'any 1974, amb un tema concret, que era la pena de mort. Concretament, arrel de l'execució criminal que s'havia fet en aquell moment en la persona d'en Salvador Puig Antich. Recordem, l'últim executat pel sistema del Garrot a l'estat espanyol va aixecar una revolta important, de la qual en va sortir una campanya que promovien en aquell moment Justícia i Pau i Vas Cristi contra la pena de mort.
Recordem que Pau VI demanava clemència, no només amb aquesta, sinó amb altres execucions del final del franquisme.
Sí, i que quan el va telefonar, doncs el secretari d'en Pau VI en el secretari d'en Franco per demanar-li clemència, el secretari d'en Franco va dir: a su excelencia no se le despierta a les 3 de la madrugada aunque llame el papa de Roma. I finalment, 5 hores després, es van produir les execucions d'en Xic i de tota aquella gent el mes de setembre de l'any 75. Aquesta és una qüestió de memòria. Després, evidentment, amb la Constitució es va eliminar la pena de mort. Atenció, amb un petit raconet que no cal oblidar: en temps de guerra i per crims comesos en temps de guerra, encara que sigui temps de pau.
Cosa que en la jurisdicció militar, es diu.
Exacte. Cosa que mantenen bastants països d'aquests que es declaren abolicionistes, però que aquest raconet del tot el mantenen, i això també s'hauria de vigilar. Potser no té massa incidència real, però s'hauria de vigilar. I una altra cosa, ja no vull intervenir més, però no vull allargar-me més.
No es preocupi.
Aquesta qüestió que ja apuntava en Xavier de les execucions extrajudicials s'hauria de tenir en compte. Hi ha molts països que no tenen pena de mort, però executen sense cap escrúpol. I a més ara ja no diuen que executen, diuen que abaten. Però és igual, clar, abaten o no abaten, ja com a... això també, si voleu, després en parlem.
Sí.
No, això és important dir-ho, no?, perquè estem parlant, diguem, d'aquestes execucions programades, no?, com deia el Xavier, no?, de l'Estat, que hi ha una condemna i hi ha una execució.
És un sistema judicial que permet matar una persona si es demostra que és culpable.
Un sistema judicial penal que porta cap a una execució, no? I el que diu l'Arcadi, evidentment, és hi ha països on això ja es fa de manera sense judici ni res, no? De manera ja molt més, bueno, de qualsevol manera, no? I és important el que deia el Xavier també del cicle de la violència, no? Que, diguem, la pena de mort no és solució, no és justícia, això ho hem de dir clarament, no és solució a la violència, sinó que forma part d'aquest cicle de la violència i al final l'acaba alimentant, no? I una de les coses que se sol dir quan parlem de pena de mort, o el que diuen els defensors de la pena de mort, que és un mite, és que és dissuasòria, no?, i que dissuadeix de la criminalitat, no?, de que hi hagi crims, de que hi hagi crims greus, quan no hi ha ni un sol estudi ni una sola dada que demostri això, no? I, per tant, justament el que hauríem de fer és tombar aquest argument i dir això, no?, que si no hi ha cap estudi, doncs no ens hem de creure aquest argument dissuasori, no estem creant societats menys violentes perquè hi hagi pena de mort. Segurament estem fent el contrari, no? Segurament.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró, el responsable de migracions de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Xavier Vidal, i l'economista Arcadi Oliveres. Parlem de la pena de mort demà, com cada 30 de novembre. Des de l'any 2002 se celebra la jornada Ciutats per la Vida, Ciutats contra la pena de mort. De fet, el que es commemora és la primera abolició de la pena capital en un estat, el Gran Ducat de Tal de Toscana, el 30 de novembre de 1786. Per tant, ja fa uns segles. Era premonitori. I aquest 30 de novembre, que és un dia també molt important pels cristians, Sant Andreu, comença l'Advent aviat, no? És com una mica un regenerar-se. Sí. És una bona manera també d'interpretar aquesta celebració celebració mundial i, evidentment, interreligiosa de la Jornada de Ciutats per la Vida. Per cert, que a Barcelona es va fer ahir, oi, el que és l'acte d'encesa de monument.
L'acte habitual que fem, diguem que va ser l'acte al Saló de Cent, doncs amb l'encesa, en aquest cas, de la il·luminació de la façana de l'Ajuntament, però que el dia és demà, diguem, en el qual, doncs, començant per Roma, en el que s'il·lumina el Colosseu i es fa doncs, també un acte amb testimonis, amb música, etc., doncs s'han adherit més de 2.000 ciutats que també il·luminen un monument o fan una xerrada o fan algun acte, diguem, en commemoració, diguem, d'aquesta jornada, doncs perquè sigui alguna cosa doncs, que es vagi estenent, diguem, que és una cosa a nivell d'estats, però que nosaltres creiem molt també en la força doncs, de les ciutats, en la força de la gent una miqueta, no? Amb el que dèiem abans d'execucions extrajudicials, doncs, per exemple, a l'Àfrica hi ha molts linxaments, també, coses que una miqueta, doncs, per qüestions que corren en les veus i tal, és una violència que genera més violència. O la violència difosa, doncs, també a Llatinoamèrica. Vull dir, penso que són coses en el crear una sensibilització, en el crear una cultura, diguem, de la vida a favor de tot, és el que una mica promou això, i és una mica el que la Comunitat Sant Egidi fa, estar al costat dels pobres, i això genera, diguem, una cultura també de la vida que pot i s'escampa, diguem, en aquest cas, contra la pena de mort. No?
L'existència ara fa 15 anys d'aquesta coalició mundial contra la pena de mort ha estat important, creuen vostès, sobretot els dos més directament implicats, però també el senyor Arcadi Oliveres?
Jo crec que sí, perquè si tu mires els números que tenim nosaltres, van més, una mica fins i tot més enllà, no? Perquè vam començar a treballar a Amnistia el tema de pena de mort l'any 76, no? Fins i tot després que l'Arcadi
fes la primera conferència.
L'any 76. Però en aquests 41 anys, només el 76 hi havia 16 països abolicionistes, que bàsicament eren els de l'Europa Occidental, no tots, però alguns. I ara estem parlant de 100 països, de més de 100 països abolicionistes, és a dir, que ja han eliminat la pena de mort de les seves lleis, és a dir, més de la meitat dels països del món, que serien 140, 141, si comptem aquells que la mantenen però no l'apliquen, no? Que fa anys que no executen ningú. Per tant, hi ha un progrés. Si tu mires des de l'any 76 fins ara, hi ha un progrés. Iniciatives com Ciutats per la Vida, el treball de Sant Egidi o el treball que es fa a nivell de tota la coalició mundial, on hi ha moltíssimes organitzacions, o sigui, no només les nostres dues, sinó moltíssimes organitzacions, jo crec que empeny una mica els estats a iniciar el debat i a veure què passa. El tema de la moratòria, que s'ha dit abans, que és una votació que es porta cada any a Nacions Unides, és molt important, no? Perquè són estats que es comprometen durant un any a no aplicar la pena de mort, tot i que la tenen allà en un raconet, no? Per tant, són petits passos que...
És un mal menor. Com a mínim continua sent reversible mentre no s'hagi...
Són petits passes que van sumant i jo crec que tot aquest treball, diguem, de la societat, d'organitzacions, és important.
L'any passat, el desembre 2016, diguem, el que des de la votació a l'ONU, van ser 117 països que van votar a favor de la moratòria, 40 que van ser en contra, 31 abstencions i 5 que estaven absents. El que és rellevant és, diguem, que dels 52 que hi havia hagut el 2015 van passar 40 i després dels 117 havien augmentat 18 respecte a l'any anterior. O sigui, vol dir que hi ha un progrés
no?
Un avanç, doncs, que, diguem, hi ha un canvi de tendència en el qual doncs, hem d'anar progressant fins a l'eliminació total de la pena de mort, que també creiem que serà possible. Això sempre s'hi ha de creure, també.
El que passa és que és un camí que sempre troba molts entrebancs. No hem de ser ingenus, no hem de ser bonistes en tot. Ho deia abans Xavier Vidal, sobretot. Hi ha estats d'opinió vulnerables quan hi ha atemptats terroristes, quan hi ha una violència. I si féssim enquestes, de vegades, en determinats contextos, surten opinions favorables, fins i tot a Catalunya i a Espanya, ja no diem a l'Iran o en altres països. Contra això, o davant d'això, més que contra això, davant d'això, cal pedagogia, també, suposo. Pedagogia no violenta, pedagogia a favor de la pau.
Sens dubte, en cal molta, perquè primer s'hauria de deixar ben clar, tantes vegades com puguem en aquesta pedagogia, que una pena de mort sempre és un assassinat legal. Ens agradi, el que comet des de qualsevol país una execució de pena de mort és un assassí. Tenint en compte, per exemple, que als Estats Units sempre el president del país té la darrera paraula i pot donar una execució, totes les execucions, no ho sé, 300, que s'hagin pogut produir aquest any mentre el senyor Donald Trump era president, vol dir que el senyor Donald Trump ha sigut 300 vegades criminal i s'ha de dir, perquè si no quedarem tranquils. Jo penso que aquesta qüestió, va, i dic el senyor Trump com
els seus predecessors
de la Xina, com els seus predecessors, aquesta és una obligació. I l'altra, amb la qual tenim molta raó, és aquest estat d'opinió que després d'un atemptat justifica pena de mort o altres coses. He dit en aquesta taula, em penso alguna vegada, que l'any passat es va produir a París l'atemptat en el restaurant Bataclan, l'any, 139 morts a París, si no m'equivoco.
Sí, el novembre del 2015, ja fa un any i mig. Sí.
I el senyor Hollande envia les tropes a Síria i testimonis de Metges Sense Fronteres m'han fet saber que les tropes franceses maten, atenció, a 1.500 persones a Síria per revenjar-se de les 139 que havien mort a París. I l'opinió pública francesa tranquil·la i aplaudint el senyor Hollande. Aquí ens cal molta pedagogia i, per altra banda, molta informació.
Clar,
perquè
clar,
els jihadistes vegades deuen ser assassins, però el senyor Hollande 10 vegades més.
Aquestes paraules d'Arcadi Oliveres ens interpel·len molt a pensar, doncs aquí, certament, es cometen crims de moltes maneres diferents.
Sí, i els estats, és el que diu l'Arcadi, no? Els estats aprofiten qualsevol moment així de crisi, diguem, per aplicar canvis, diguem, que els interessen amb ells, no? I en el tema de la pena de mort és evident que aleguen, no?, el dictat aquest de l'opinió pública, que és favorable o que vol Maduro, la mesura aquella que deia dissuasòria del crim, que és fals, no? Jo crec que es tracta de desmuntar una mica aquests mites i d'anar explicant per què no és cert això que diuen, no? A vegades també es refugien en característiques de s'ha fet sempre, la tradició, la història. Doncs bé, es tracta de desmuntar justament aquests arguments amb fets, no? Explicar que no és justícia, explicar per què no funciona, explicar què passa amb les execucions. Jo crec que pot sonar truculent, no?, però saber què passa quan una persona és executada, per exemple, als Estats Units, amb substàncies químiques que de vegades no funcionen i que provoquen llargues agonies. Es pot entrar en detalls que són escabrosos, però que també s'ha d'explicar que molta gent pateix amb una execució i que són absolutament escenes absolutament terribles, no?, que és una forma de tortura, que és una forma de càstig absolutament extrem, com hem dit, irreversible. Hi ha una sèrie d'arguments que es poden posar sobre la taula per tal de frenar, diguem, aquests desitjos que poden sortir a vegades sense pensar gaire, no?
Jo penso en aquest cas, per exemple, no, la resposta a Barcelona, no? No tenim por.
Va ser molt,
en aquell moment va ser molt important, però jo penso que és un exemple de dir, clar, no tenim por, també davant de qui fa una barbària d'aquestes grans, no tenim por de reaccionar amb la calma, amb la pau, amb la tranquil·litat. Clar. Com això podria ser també tot arreu, no? Em penso una miqueta, és el nostre repte, una miqueta d'aconseguir que això pugui ser així, no?
I de vegades les reaccions humanes que es puguin manifestar a favor de la pena de mort es poden contenir, doncs, una mica amb aquesta pedagogia i amb aquesta defensa de la vida en el qual tots tenim aquest consens de fons, no?
Prometeu que posi una mica de cinzani ara que has esmentat el cas de Barcelona. Era necessari a Cambrils afusellar impunament a 5 persones? Em pregunto, ho deixo sobre la taula.
Sobre això s'ha dit poc, però evidentment no. Sempre es desitja un final millor que no pas que els terroristes morin.
No tinc arguments, però en tot cas ho deixo sobre la taula.
Tot i que d'això també surten opinions impulsives.
Clar, que tampoc sabem exactament què hi va passar allò, no? Però certament sí que és cert, jo crec, el que deia el Xavier, no? Baixar una mica el debat, intentar pensar i pensar també en les conseqüències que pot tenir el retorn, no?, l'aplicació de la pena de mort sobre una societat, no? I al final acabar triant un camí, no?, que és el que nosaltres tenim molt clar i que hem de convèncer, diguem, a la resta de la gent perquè també adopti aquest camí.
La comunitat de Sant Egidi ha portat a Barcelona aquests últims anys, i aquest també un testimoni d'una persona que ha estat en el corredor de la mort. Aquest any ha estat Billy Moore, 17 anys, esperant sentència de mort, i finalment se'n va alliberar. Ho ha explicat en un acte aquests dies.
Sí, l'acte que va estar, i que ha anat comentant també a diverses universitats, parlant als joves, vull dir, és un tema també una miqueta de conèixer, una miqueta, doncs, aquesta tortura que va ser el fet d'estar 17 anys, tres vegades va conèixer la seva data d'execució, que finalment, i per sort, no va arribar a terme, va poder sortir. Evidentment, les ganes que he d'explicar a la transmissió una miqueta, doncs, de que la pena de mort és totalment, bueno, el que m'ha explicat ara, vull dir que no té cap sentit de ser, etcètera, doncs penso que això també és un testimoni molt bo per nosaltres i sobretot per les noves generacions que també necessiten testimonis forts per veure que la pena de mort no és la solució ni per ara ni pel futur.
Aprofitem ja per acabar, per recordar que en el Catecisme de l'Església Catòlica, amb motiu del seu 25è aniversari, el Papa Francesc va perfilar, va matisar una mica l'afirmació que hi havia sobre la pena de mort, deixant contundentment un qualificatiu de contrari a l'Evangeli. És positiu, també, no?, que es desfacin ambigüitats, també, i comentaris.
Si no fos de sang contra l'avortament, ja fos la pena de mort.
Evidentment, a favor no estava, però sempre hi havia com una escletxa.
Sí.
Ja ens entenem. Senyors, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani Vilaró, Xavier Vidal i Arcadi Oliveres, per haver-nos acompanyat, i bona lluita contra la pena pena de mort i per la pau. Bona tarda.
I gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Ens queda recordar que estem celebrant la Setmana de la Bíblia i avui a les 8 del vespre hi ha una meditació bíblica, és una mica l'acte central a Barcelona, a la Basílica de la Sagrada Família, amb Armand Puig Tàrrec, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i també la música i l'escenificació amb iconografia. A Lleida, a 8:15, al Museu Diocesà, acte titulat La iconografia bíblica del nostre bisbat, del bisbat de Lleida, Montserrat Macià, directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i Marc Pérez, que farà els apunts bíblics. I a Sant Feliu, a 9:15, xerrada de debat sobre la paraula de Déu viva i eficaç a la catedral de Sant Feliu, també amb la participació de diferents experts en Bíblia i persones de diverses religions. Fins aquí el mirador de l'actualitat.